Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
Tot i que no era l'única ni seria tampoc la darrera vegada que la sentiria, la Lídia no es cansava mai d'escoltar la seva història de Nadal preferida relatada per la seva autèntica protagonista, l'àvia Carol, amb qui compartia el mateix caràcter obert, il·lusionat i alegre i també l'afició per la música i pels llibres. Les vacances de Nadal acabaven de començar i, com cada any, per aquestes dates, la Lídia s'estava a casa als avis, una casa molt gran envoltada d'un magnífic jardí als afores de la ciutat. Així doncs, per enèsima vegada i mostrant tant d'entusiasme com si fos la primera, la Lídia es va posar ben còmoda al sofà per escoltar el conte que la seva àvia es disposava a començar. Hi havia una vegada, fa molts... bé, alguns anys... L'àvia no diria mai quants, que era molt presumida i la seva edat era el secret millor guardat del món. Una família que estava esperant l'arribada d'un nadó... «Ah, que vas ser tu!», va dir una veu darrere seu. «Vaja, Daniel, sembla que tu també coneixes la història», va respondre l'àvia Carol. «Bé, tota no, perquè sempre em quedo adormit abans que acabi». Qui així parlava era en Daniel, el germà petit de la Lídia, que en aquells moments acabava d'entrar a la sala. «Aquí arriba el meu germà, tan assenyat i prudent com sempre», va dir la Lídia en to irònic. I ja una mica més seriosa... «Daniel, seu i escolta amb atenció, perquè si t'adorms, no seré jo qui t'expliqui el final de la història». De fons, com una cantarella llunyana, se sentien les veus dels nens que cantaven la loteria. Faltaven només 3 dies per Nadal i per a la Lídia i el seu germà escoltar aquest relat per aquestes dates era ja tan tradicional com l'avet, el pessebre o la loteria. El relat de l'àvia Carol ens trasllada també a uns dies abans de Nadal de fa molts, bé, alguns anys.
48.763, 25.000 pesetas, 65.952, 25.000 pesetas, 87.819, 25.000 pesetas.
En la futura llar de l'àvia Carol hi ha bastant d'agitació. Sembla que la fi ha arribat el dia. La mare està a punt de portar-la al món. I entre ais i uis va rondinant. No, si ja sabia jo que arribaria el dia i continuaríem sense haver triat un nom. I per falta d'idees no deu ser, perquè mira que n'hem arribat a dir de noms. Mentrestant, el pare torna a repetir la frase que més s'ha escoltat en aquella casa al llarg dels últims mesos. Cal que decidim el nom del nostre fill o filla ja, aquesta última vegada amb una petita variació. Ens n'anem a l'hospital i encara no tenim nom. Els germans n'han proposat ja tants que sembla impossible triar-ne un de sol. Passat uns quants dies, els pares tornen per fi a casa i, tal com els van anunciar, no tornen sols, sinó acompanyats d'una personeta molt i molt menuda, que, pel que diuen amb cara de gran satisfacció i orgull, és la seva germaneta. I, afegeixen, sabeu què? Va néixer el dia de Nadal! Les noves notícies els serveixen per, una vegada eliminats els noms de nen, tornar a posar en marxa una nova allau de noms de nena. Tothom calla. Els veïns del costat, els Parker, estan cantant una cançó preciosa. Exclamen tots alhora. Han passat gairebé 7 anys des que la Carol va néixer. Falten pocs dies per Nadal. Bé, per Nadal i per el seu aniversari. La Carol és a l'habitació, d'on surten comptades ocasions, ja que és una nena molt feble i malaltissa. No té mai gana i sempre es troba malament. El metge no la deixa anar a l'escola ni relacionar-se amb altres nens per evitar que li contagiïn alguna malaltia. Així doncs, el seu món es limita a casa seva, els pares, els germans, la senyoreta, les joguines i els llibres, perquè la Carol en té una llibreria plena de llibres, de contes, d'aventures, de riure, de plorar, de versos, i un armari ple de joguines a vessar. I tot i que és cert que s'ho passa molt bé amb tot això, sempre que es troba bé, la seva màxima il·lusió és poder sortir de casa. Cada any, pocs dies abans de les festes, els germans de la Carol van a la Fira de Santa Llúcia i tornen carregats amb l'arbre de Nadal i 2 o 3 figuretes noves per afegir el pessebre. Any rere any la Carol es deleix per acompanyar-los, però sempre hi ha alguna cosa que li ho impedeix. Fa massa fred, està refredada, Si bé és cert que la Carol no acostuma a ser insistent en res, perquè sap que per la seva família és tan dur no deixar-la hi anar com per a ella no poder fer-ho. Aquest any ja fa 2 mesos que ho demana i és tanta la il·lusió que li fa aquesta sortida que fins i tot el metge hi ha estat d'acord. És impossible que una cosa que la fa tan feliç li pugui ser perjudicial. Així doncs, trobem la Carol i els seus germans, ja de vacances, remenant el bagul de Nadal per veure què caldrà comprar aquest any. En Jordi, el gran, està fent recompte de tot. Vejam, hi ha boles de vidre, el pessebre, una bugadera, 1, 2, 3, 8 ànecs. Està clar, hem de comprar un rei Gaspar. La Carol fa estona que no diu res, pensativa, i de sobte pregunta... Els reis mags van venir de l'Orient, oi? Crec que sí, contesta el seu germà Pau. I com van venir? Ai, a què ve això ara? Doncs en camell, suposo. Em sembla que ja sé per què ho preguntes, diu en Jordi. Apunta. Hem de comprar un rei Gaspar i 3 camells, a més de l'arbre, és clar. 4 figures i un arbre? Impossible, diu en Pau. Amb el pressupost que tenim, com a mínim 2 dels reis hauran d'anar caminant. Com sempre, torna a ser ell qui diu l'última paraula. L'endemà, la Carol i els seus germans es preparen per anar a la fira. A la Carol li han posat tanta roba a sobre perquè no es refredi que, tot i que està primíssima, sembla un Pare Noel rebessut. Però ella es deixa fer.
Yeah.
El pare els acompanya fins a la fira i els deixa sols un parell d'hores perquè puguin fer les seves compres amb tranquil·litat.
Si tot anava...
està radiant. Està tan excitada que no sap per on començar a mirar. I és que hi ha de tot. Pavets, molsa, garlandes, estrelles de colors... Els seus germans han decidit que enguany serà ella qui triarà totes les compres. La Carol ha decidit començar per les figures. I cap allà que se'n van, es recorre les parades fent comentaris de tot el que veuen. Aquest rei Gaspar és massa gran. Semblaria un gegant al costat dels altres dos. Doncs aquest és tan petit que fins i tot les gallines semblarien també gegants al seu costat. Ah, aquest potser ens va bé de mida. Sí, però té la barba torta. Aquest camell té una pota esquerdada. I per fi, a l'última parada... Ah! Renoi! Exclamen tots tres alhora. Mireu aquest rei Gaspar! És majestuós! Diu la Carol. Té un aire molt distingit. I aquests tres camells semblen ben forts i preparats per una llarga travessa. Sí... però són tan macos que segur que hauríem d'estar no sé quants anys estalviant per poder-los comprar. Darrere el taulell, uns ulls negres els observen. Si us plau, podria dir-nos... La Carol s'atura en veure el dependent, un nen poc més gran que ella. Podries dir-nos quant valen el rei Gaspar i els camells? El nen se la mira i diu... Sabeu? Tot el dia que sóc aquí i ningú no s'havia fixat encara en les meves figures. A veure, aquesta val 200 pessetes amb... 20... Però si en traiem... i amb el descompte... ja ho tinc. Valen exactament la meitat dels diners que porteu a la butxaca. L'altra meitat la necessitareu per comprar les altres coses, oi? Si sabessis el que portem no ens ho diries, diu la Carol. A més, aquestes figures les ha fet un gran artista i valen molt més del que podem pagar-te. Bé, em sembla que acabo de rebaixar el preu encara més. Mai ningú fins ara no m'havia dit que era un gran artista i això no hi ha diners al món que ho pugui pagar. O sigui que... són vostres. Com? Sense pagar res? Sense pagar res, no. Us costarà convidar-me a una xocolata desfeta amb melindros. Fet! Exclamen tots. Tornem només uns moments a l'actualitat per observar en Daniel, que aquesta vegada no només no s'ha dormit, sinó que està seguint la història fascinat i acaba de fer-li una pregunta a l'àvia. I com dius que es deia el nen de la fira? L'àvia, sempre tan dolça i amable amb tothom, el sorprèn perquè li contesta en un to bastant autoritari i molt poc habitual en ella. Fes el favor de no interrompre, Daniel! El sopar de la nit de Nadal ha estat tot un èxit. En Pau s'ha inflat de torrons i la Carol, que ha fet un gran esforç per mantenir-se desperta, ara està exhausta per totes les emocions i els treballs dels últims dies. Decorar l'arbre, fer el pessebre, que ha quedat sensacional, ajudar a la cuina... Acaben de dir adéu als avis, els tiets i els cosins que han passat la nit de Nadal amb ells i els tres se'n van a dormir, tot i que en Pau, com sempre, es resisteix una mica. Ja al llit, la Carol, com acostuma a fer sempre abans de dormir-se, es queda mirant les estrelles per la finestra. Una d'elles li crida especialment l'atenció, destaca de totes les altres pel seu resplendor, i la Carol té la certesa que no va ser un cometa, sinó una estrella el que va guiar els tres reis cap a Betlem. I se li ocorre, ja mitja dormida, que si aquella estrella va ser capaç de fer un prodigi com aquell, també podria ser capaç de concedir un desig. I que, com sol passar en els contes, només és qüestió de creure-s'ho amb fermesa. Així, tot mirant-la fixament, li exposa el seu desig. Vull estar sana. I ho desitjo no només per mi, sinó també perquè, si estic bé, la meva família també se sentirà millor. I jo podré fer més coses i ser més útil als altres. I a poc, la Carol es va quedant adormida. Volta, s'adona que és en una sala enorme plena de taules alineades. Davant de cada una hi ha una persona treballant a un ritme frenètic. La Carol es dirigeix cap a una d'elles. És una noia, o potser un noi. Té un somriure preciós i tot en ella, o ell, transmet pau. La Carol se sent una mica desorientada. No recorda haver estat mai abans en aquest lloc tan insòlid. I és per això que li pregunta: on som? El planeta d'Esno, l'únic planeta d'una estrella molt famosa a l'univers. I això és la redacció d'un diari que es diu Desno Daily News. Aquí ens dediquem a desnoticiar les notícies dolentes, tant les grans com les petites, perquè totes són importants per algú o altre. Si vols, pots llegir les de demà. Mira, aquí les tens. I li dono uns papers. La Carol llegeix. Ha esclatat una guerra al planeta B-533. S'acaba d'assignar la pau al planeta B-533. Un gat de carrer ha estat atropellat al planeta S-5K. Un gat de carrer recentment atropellat ha estat guarit de les seves ferides i acollit en una llar on viurà feliçment a partir d'ara. Una nena malalta del planeta TRR, conegut pels seus habitants com a Terra, acaba de recuperar la seva salut per sempre. I arriba el dia de Nadal. La Carol es desperta molt d'hora i salta del llit amb una energia que mai abans havia sentit i amb unes ganes enormes de fer un munt de coses. Surt corrent de l'habitació i el primer que fa és abraçar la seva família, que la miren astorats perquè ells tampoc no l'han vista mai córrer d'aquesta manera. I amb l'alegria reflectida al rostre, els diu tranquil·lament: tot i que ja són 7, aquest any crec que ja no necessitaré la vostra ajuda per apagar les espelmes. Thank you. així acaba el relat. Davant la decepció de la Lídia i en Daniel, que haurien volgut que continués indefinidament. Per cert, comenta l'àvia Carol, no m'he recordat de dir-vos que aquest any haurem de trencar la tradició per una vegada. Us acompanyaré jo a la Fira de Santa Llúcia i no l'avi. És que em va trucar ahir per dir-me que la seva exposició a la Bienal d'Escultura de Tòquio ha tingut tant d'èxit que es prorrogarà uns dies més. O sigui que no arribarà fins al dia de Nadal al matí. I bé, continua. Com que aquesta vegada, Daniel, has aguantat fins al final de la història sense dormir-te ni interrompre, contestaré ara la teva pregunta d'abans. El nen que venia figuretes a la fira es deia Daniel. Ah, apa, com jo! De sobte, el rostre d'en Daniel comença a passar per diverses transformacions en qüestió de segons. Arruga el front, es queda pensatiu, mira l'àvia i la germana, que l'observen fent rialletes, i per últim se li il·lumina la cara com si se li hagués encès una llumeta alhora que exclama: ah, i com l'avi Daniel!
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. De què fa gust la lluna? Feia molt temps que els animals volien saber quin gust tenia la lluna. Era dolça o salada? Només en volien tastar un trosset petit. A les nits miraven ansiosos cap al cel, es posaven de puntetes i estiraven el coll, les cames, els braços, tot intentant agafar-la. Però tot era en va, i ni tan sols l'animal més gran la podia tocar. Un bon dia, la petita tortuga va decidir pujar a la muntanya més alta per tal de poder arribar a la lluna. Des d'allà dalt, la lluna estava més a prop. Però tot i això, la tortuga no la va poder tocar. Aleshores, la tortuga va cridar a l'elefant.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser l'arribarem a tocar.
La lluna va pensar que es tractava d'un joc. I a mesura que l'elefant se li acostava, ella se n'allunyava a poc a poc. Com que l'elefant no va poder tocar la lluna, va cridar la girafa.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser l'arribarem a tocar.
Però en veure la girafa, la lluna es va enlairar encara una mica més. I la girafa no va parar d'estirar el coll, però no va servir de res. I la girafa va cridar la zebra.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser ens hi acostarem més.
La lluna li va agafar gust al joc i tornar a enlairar-se una micona més. La zebra s'hi va esforçar molt i molt, però tampoc no va poder tocar la lluna. I la zebra va cridar el lleó.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser hi arribarem.
Però quan la lluna va veure el lleó, encara es va enlairar una mica més. Tampoc aquest cop no van aconseguir tocar la lluna i el lleó va cridar la guineu.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser hi arribarem.
Tot just veure la guineu, la lluna va tornar a enlairar-se una mica més. No li faltava pas gaire per arribar-hi, però quan gairebé la tenia a tocar, la lluna s'escapolia. I la guineu va cridar el mico.
Ara sí que ho aconseguirem. Apa, enfila't a la meva esquena.
La lluna, quan va veure el mico, encara va recular una mica més. El mico ja podia olorar-la. Però de tocar-la, res de res. I el mico va cridar el ratolí.
Enfila't a la meva esquena i tocarem la lluna.
La lluna es va mirar el ratolí i va pensar.
De ben segur que un animal tan petitó no em podrà agafar mai.
I com que començava a estar una mica farta d'aquell joc, la lluna es va quedar on era. Aleshores, el ratolí s'enfila damunt de la tortuga, de l'elefant, de la girafa, de la zebra, del lleó, de la guineu i del mico. I d'una mossegada, nyam, va arrencar un bocinet de lluna. El va saborir satisfet. I després en donà un trosset al mico, a la guineu, al lleó, a la zebra, a la girafa, a l'elefant i a la tortuga. I van trobar que la lluna tenia el gust d'allò que més agradava a cadascú. Aquella nit, els animals van dormir molt i molt juntets.
El peix, que ho havia vist tot i no entenia res, va dir:
i ara, tant d'esforç per arribar a aquella lluna que hi ha al cel, que no han vist que aquí a l'aigua n'hi ha una de més a prop.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. De què fa gust la lluna? Un conte de Michael Gregniec, traducció en català, Maria Viu, de la editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat. Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l'estiu, passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ara ja no hi anem perquè l'any passat les nostres vides van canviar per sempre. Esclatà la guerra. Dia rere dia succeïa una nova desgràcia al nostre voltant, fins a no quedar res més que el caos. I un dia la guerra s'emporta el meu pare. Des d'aquell dia, tot es torna més i més fosc i la meva mare estava més i més preocupada. Fins que un matí, una amiga de la meva mare li va explicar que molta gent marxava. Escapaven cap a un altre país, un país llunyà amb unes muntanyes molt altes. On anem? Li preguntàvem a la nostra mare.
A un lloc segur,
ens contestava. I on és aquest lloc? Tornàvem a preguntar. Ens ensenyà fotografies de ciutats estranyes, de boscos estranys i també d'animals estranys, fins que finalment sospirà:
anirem allí i mai més no tornarem a passar por.
No volem marxar, però la mare ens explica que serà una gran aventura. Posem les nostres coses dins les maletes i diem adéu a tothom. Marxem de nit per evitar ser descoberts i viatgem durant molts dies. Com més ens allunyem, més coses deixem enrere. Finalment, aconseguim arribar a la frontera. És un mur immens, com si fos ben bé una gran tanca. Una tanca que no s'obre i que haurem d'escalar. Però... oh, no! Està prohibit creuar la frontera. Torneu per on heu vingut, crida un vigilant molt enfadat. Estem esgotats i no podem tornar enrere. Quan es fa fosc, els sons del bosc m'espanten. Però la mare està al nostre costat i ella mai té por. Tanquem els ulls i aconseguim quedar-nos adormits. Ens desperten uns crits. Són els vigilants. Ens busquen i ens hem d'amagar.
De pressa, veniu cap aquí,
xiuxiueja la nostra mare. Correm sense parar fins que de sobte un home, a qui no hem vist mai abans, apareix del no-res. Ens diu que ens ajudarà. La mare li dona uns quants diners i ell ens porta fins a l'altra banda del mur. És fosc i, per sort, ningú no ens veu.
El nostre viatge encara no ha acabat,
ens explica la mare.
encara ens queda creuar el mar infinit que s'allargassa davant dels nostres ulls.
Com ens ho farem? Hem pujat a una barca plena de gent. No hi cap ni una agulla i no para de ploure. Però el temps passa mentre expliquem històries. Contes de monstres terribles i perillosos que s'amaguen en aigües profundes sota el nostre vaixell, preparats per engolir-nos si naufraguem. La barca es balanceja mentre les ones es fan més i més grans. Sembla que el mar mai no s'acabi. I aleshores inventem noves històries. Històries sobre la terra cap on anem, on hi ha grans boscos verds, plens de fades que dansen i ens regalen encanteris per acabar la guerra. A trenc d'alba, veiem terra per primera vegada en molts dies. La nostra barca s'apropa en silenci a la riba. La mare ens diu que tenim molta sort d'estar tots junts encara. Ja hem arribat a un lloc segur? Li hem preguntat.
Ja falta poc,
contesta amb un somriure cansat. Continuem el viatge molts més dies i moltes més nits. Passem moltes altres fronteres. I des del tren miro cap amunt i contemplo els ocells. Sembla que ens segueixin. Ells emigren com nosaltres. El seu viatge, com el nostre, és molt llarg, però ells no han de creuar cap frontera. Desitjo que, com aquests ocells, un dia nosaltres també trobem una nova llar. Un lloc on viure en pau i començar de nou la nostra història. Aquest llibre explora amb una gran sensibilitat les difícils decisions que pren una família en abandonar la seva llar per escapar del caos i de la tragèdia. La resistència de l'esperit humà davant l'adversitat i el meravellós poder de l'esperança. El viatge. De Francesc Cassana, de l'editorial La Petita Impedimenta. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La senyora dels llibres. La meva família i jo vivim molt amunt, dalt de tot, de la muntanya. Casa meva està tan en l'aire que gairebé mai no veiem ningú. Bé, tret dels falcons que volen pel cel i les bestioles que s'amaguen als arbres. Jo em dic Cal, i no sóc el germà gran, però tampoc el petit. Això sí, sóc el noi més gran de la família. Per això ja ajudo el papa amb l'arada, i si alguna ovella es perd, la surto a buscar. I també sé portar la vaca a casa al vespre. Això que faig sí que és ajudar, i no pas el que fa la meva germana a l'arc. Que si la mama li deixés, no faria altra cosa que estar amb el nas ficat en un llibre, des que surt el sol fins que es fa fosc. El papa diu que és la nena més llegidora que mai ha vist. Jo no he nascut pas per estar-me assegut com un estaquirot mirant aquests quatre gargots. I no em dóna la gana de fer cas a l'arc quan vol fer de mestre. L'única escola que hi ha
està a una carretada de quilòmetres riu avall. L'Alarc no podria anar-hi ni que tingués ales i volés. Així que vol fer-nos classe ella mateixa. Bah, a mi això de l'escola no m'agrada. Per això, sóc el primer que sento el clop-clop dels cacs i veig el pelatge vermellós com l'argila de l'euga alatzada. Sóc el primer que s'adona que el genet no és un home, sinó una dona que porta pantalons de muntar per fer-se veure. És clar que rebem la forastera tal com cal i ella també és molt amable amb nosaltres. I després deixa arrupar un bon té, deixa la seva alforja sobre la taula. Qualsevol diria que allò que hi escampa és or, perquè els ulls de l'Alarc brillen com monedes de centau noves i les mans no s'estan quietes, com si volgués agafar un tresor. Va, us asseguro que això que porta aquesta dona no és un tresor. Si més no, per mi, no us ho creureu. Són llibres. Aquesta dona ha traginat muntanya amunt una pila de llibres. Ei, ara que ho penso, s'ha passat el dia cavalcant per aquests caminois costeruts i per a res? Perquè si el que vol és vendre aquests trastos com fa el llauner, que va amunt i avall a molles i pots i coses així, ja es veu d'un tros lluny que a casa no tenim ni un bitllet de dòlar ni un centau per gastar. I encara menys en uns estúpids llibres vells. Però el papa es mira bé l'Alarc i després s'escura la gola.
Fem un tracte, una bossa de gers i navius per un llibre.
Amago les mans a l'esquena amb els punys ben tancats. Friso per dir alguna cosa, però no m'atreveixo. Caram, és que aquesta bossa de gers i navius l'he collit jo. L'he collit jo per fer un pastís i no per canviar-la per llibres. Però em quedo ben parat quan la senyora fa que no amb el cap i a més ben convençuda. Diu que no s'endurà ni una bossa de gers, ni navius, ni un grapat de verdures, ni res de res. Aquests llibres són de franc, sense pagar, com l'aire. I us ho creureu? A més, diu que d'aquí dues setmanes tornarà a venir per canviar aquests llibres per uns altres. Ara que a mi m'importa un rave el que ha portat aquesta senyora dels llibres. I si s'oblida del camí per tornar a casa nostra, doncs tant me fa. Però no us ho creureu. Sempre torna, encara que plogui, que faci boira, que faci fred. Ep, ara que ho penso, aquesta auga seva ha de ser molt valenta. Ha arribat l'època en què el món es torna tan blanc com la barba de l'avi. El vent udola fort com un linx endinsat en la foscor de la nit. Així que ens arraulim tots al voltant del foc. No fa dia de sortir a fora. Amb la nevada que està caient, fins i tot les bestioles del bosc s'amaguen dins del cau. On hi ha, però si se sent un tac-tac-tac al vidre de la finestra? No us ho creureu. És aquella dona abrigada de cap a peus. Fa l'intercanvi a través de l'escletxa de la porta perquè no vol que nosaltres, la família, agafem fred. I quan el papa li diu que, si us plau, que es quedi a passar la nit, ella fa que no amb el cap. L'euga ja m'acompanyarà a casa. Em quedo una bona estona mirant com la senyora dels llibres desapareix camí avall. Un munt d'idees em comencen a fer giravoltes pel cap com els flocs de neu que voleien anar fora. Ep, ara que ho penso, l'euga és valenta, però la senyora, déu-n'hi-do. I tot d'una, friso per saber per què la senyora dels llibres s'arrisca a agafar un bon refredat o alguna cosa pitjor. Agafa un llibre que té paraules i també dibuixos i li porto a l'Alarc. Ensenyem què hi diu, li demano. I la meva germana no es riu ni es burla de mi, sinó que em fa lloc al seu costat i, fluixet, comencem a llegir. El papa diu que està escrit en els senyals de la natura si un hivern durarà molt o poc. Aquest any, tots i tots els senyals prediuen que caurà molta i molta neu i que farà un fred que pela fins ni se sap quan. I no us ho creureu. Tot i que ens passem molts dies dins de casa, estrets com arengades en una capsa, més ben igual. Oi que és estrany? Doncs és cert. Quan la senyora dels llibres passa a visitar-nos una altra vegada, ja és gairebé primavera, i la mama li fa un regal. Li dona l'única cosa de valor que té, la seva recepta del pastís de nabius i gerds, que és la cosa més bona que hi ha al món. Jo sé que no és gaire per tot l'esforç que fa venint aquí, va dir la mama. I després, en veu baixa, plena d'orgull, va afegir: i per aconseguir fer dos lectors d'on només n'hi havia una. Abaixo el cap i espero fins gairebé l'últim moment per dir-li el que em volta pel cap. Tant de bo pogués regalar-li alguna cosa. La senyora dels llibres es va girar i em va mirar amb els seus ulls grossos i foscos. Vine cap aquí, Cal, em va dir amb molta gentilesa. I jo em vaig apropar, esclar. Llegeix-me alguna cosa. Així que obro el llibre que tinc a les mans, un de nou que m'ha portat avui mateix. Abans pensava que només eren quatre gargots, però ara ja sé que hi ha dins de veritat i llegeixo una mica en veu alta. Això sí que és un regal, em va dir. I em va fer un somriure tan i tan gros que va fer que jo també li somrigués d'orella a orella. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. La senyora dels llibres, de Heather Henson, de la editorial Joventut, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Sortia a la finestra.
Tambor, jugar, tambor, doneu-me una roseta.
Ram, 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 ram.
Doneu-me una roseta. L'haureu de demanar al pare i a la mare. Si així us volen donar, per mi res no es pot perdre.
Ram, 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 ram.
Vos guard bon rei, doneu-me vostra filla.
Ja em diràs tambor.